9 minuts i mig i seran les 9 del matí. El govern no dona per perduda la negociació dels pressupostos del 2025 i encara veu marge per aconseguir un acord amb Esquerra Republicana i amb els comuns per tirar endavant aquests comptes, que en un inici havia dit que volia tenir aprovats l'1 de gener d'aquest any. En canvi, si ahir Esquerra Republicana tancava allò els acords, es posava bastant en contra de la situació, no sé si amb els comuns sembla que la relació de moment és una mica més fluida. Per parlar-ne, avui ens acompanya aquí a l'estudi la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach. Bon dia, Jéssica, i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Gener, ahir vas fer una roda de premsa, això sí, que va ser allò una miqueta, com diem, de pujar una mica el to. No sé si, per exemple, Territori ja us ha dit alguna cosa sobre una reunió per parlar d'aquest règim sancionador que demaneu per d'aquí 15 dies que estigui aprovat.
Encara no tenim resposta de quina és la data exacta d'aquesta reunió amb el Departament de Territori, però nosaltres sí que diem tenim un acord d'investidura que és ambiciós, que és sòlid, que és fort, que proposa avanços importants en matèria d'accés a l'habitatge, que sabem que és la principal preocupació de la ciutadania, també en educació, per exemple, formació professional, educació inclusiva, evidentment també en salut. Tenim problemes d'accessibilitat per poder veure en 48 hores al nostre metge de capçalera, problemes de salut mental, que són molts i cada dia veiem com són més i també necessitem més recursos per la sanitat pública. Són alguns dels exemples que tenim en aquest acord d'investidura i nosaltres el que li diem al govern és amb pressupostos o sense pressupostos aquests acords s'han de complir perquè són no les necessitats d'uns partits sinó que són les necessitats que té la ciutadania en el seu dia a dia. I en aquest cas concret que me comentes del règim sancionador, el que estem parlant és un règim sancionador per fer front a la especulació que s'està produint en el món de l'habitatge. Estem veient que n'hi ha molt de frau utilitzant els lloguers de temporada per seguir incrementant els preus dels lloguers i, per tant, per nosaltres aquest règim sancionador és una condició imprescindible per seguir negociant els pressupostos i li hem donat de data límit al govern de la Generalitat el 31 de gener. Si abans del 31 de gener no està aquest règim sancionador, que ha de sancionar amb més de 90.000 euros, perquè estem parlant de que seria una sanció molt greu, saltar-se en més d'un 30% el preu del lloguer que fixa l'índex de preus de referència, o si se segueix fent frau amb els lloguers de temporada, doncs, evidentment, aquí els propietaris haurien de pagar més de 90.000 euros. Pensem que és una mesura imprescindible, perquè, com dic, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en la primera preocupació de la ciutadania.
És una mesura que necessiti tenir pressupostos aprovats per tirar-se endavant?
El règim sancionador no necessita de l'aprovació dels pressupostos. Estem parlant de que n'hi ha una llei, que és la llei d'habitatge, i que, per tant, aquí el que se necessita és un règim sancionador, perquè les lleis poden estar molt bé, però si tu després no tens un règim sancionador i no desplegues aquesta llei, doncs acaba sent paper mullat. I, per tant, en aquest sentit, no. I, a més, també voldria dir, pot haver una pròrroga pressupostària que se pot acabant complementant amb suplements de crèdit, amb modificacions de crèdit, perquè a més sabem que l'escenari econòmic del país és bo, perquè arribaran ingressos de l'Estat i per la recaptació que es produeix dels impostos, i per tant aquí el que necessitaria el règim sancionador seria la contractació de com a mínim 100 inspectors perquè després amb el règim sancionador a la mà vagin els propietaris i puguem fer aquesta tasca de detecció i de sanció a tots aquells que estan especulant amb l'habitatge.
Ho preguntava perquè pot donar la sensació que el PSC, que el govern d'Illa, estigui dilatant una mica aquests pactes d'investidura també per forçar una mica la màquina i aconseguir que s'aprovin els pressupostos amb una mica d'excusa, no? De dir, no, és que si no tenim pressupostos no podem tirar endavant elements dels acords d'investidura. No sé si teniu aquesta sensació.
Nosaltres el que hem vist és que Evidentment, el Partit Socialista s'ha anat prenent amb calma la negociació de pressupostos i el que ens deia és que era pel Congrés d'Esquerra Republicana, com sabeu que acabem d'escollir ara fa poquet una nova direcció. Ens deien que Esquerra Republicana no estava en condicions d'avançar en la negociació fins tindre una nova direcció. Tenen la segona part del seu Congrés al març i per això nosaltres el que plantegem és, entenem que, evidentment, qui ha de marcar els tempos de la negociació és el govern de la Generalitat. Ells sabran com s'ho fan amb Esquerra Republicana i amb la nova direcció, però pels comuns, insisteixo, és important. Tenim un bon acord d'investidura que respon a les necessitats que té la gent i aquests acords es poden resoldre via acord de pressupostos, amb exigència i amb fermesa, o via modificacions de crèdit. I aquesta decisió i aquesta última paraula, evidentment, la tindrà el govern de Salvador Illa.
Ahir, per exemple, vam saber que el govern tira endavant el traspàs de Rodalies, no?, amb aquest primer tram de Maçanet, de l'RU de Maçanet a la Sagrera. Amb el desplegament d'elements i amb tot el que inclou aquest traspàs de la creació d'una empresa mixta, la contractació de tota la gent que s'ha d'encarregar el manteniment, etcètera, etcètera, que és una cosa a llarg plaç, però que evidentment és molt més àmplia i necessita molt més pressupost que no pas, per exemple, el tema del règim sancionador. No sé si des dels comuns teniu la sensació que el PSC està centrant molt més els esforços en aconseguir a contentar Esquerra que vosaltres. No sé si us sentiu una mica menys tinguts o si el PSC us dona per descomptats.
Bueno, jo crec que si tingués aquesta creença s'estaria equivocant de totes, de tot, però jo també voldria posar en valor, primer, en el ple de l'última setmana del gener, tirar endavant que s'acabe amb aquests privilegis fiscals al xoc. Estem parlant del famós Hard Rock al Camp de Tarragona i això és una proposta que està en el nostre acord d'investidura. És a dir, no té cap sentit que mentre una perruqueria o una fruiteria de qualsevol barri de Catalunya paga el 17% d'impostos, ara el xoc està pagant el 55% dels seus beneficis, passa a pagar el 10%. Per tant, aquesta modificació forma part del nostre acord d'investidura. Pensem que és un tema de justícia fiscal. Jo crec que és un insult a tota la gent que en aquest país està aixecant la persiana cada dia i tirant endavant Catalunya, però a més és que promou un model productiu que a més està basat en el foment de la ludopatia, que això sabem que són al final fruit de problemes de salut mental, que també està espoliant els recursos del territori. Per tant, el Hard Rock li tancarem la porta definitivament a final del mes de gener, però és que també hem aconseguit la rebaixa del preu del transport públic, perquè avui estem parlant de petites pujades, però això és l'actualització de l'IPC. A mi m'agradaria recordar que hem tornat a aconseguir la gratuïtat de la T16 i que la T jove i la T usual baixen un 50% el seu preu, en la qual això també acaba beneficiant molt a les butxaques de la gent treballadora, que és la que utilitza el transport públic. I després n'hi ha una altra mesura, que no només és la del règim sancionador, sinó, per exemple, nosaltres també estem plantejant que la taxa turística, perquè a més sabem que Catalunya està desbordada, no?, i massificada turísticament, el que estem dient és que ha de passar, no?, s'ha de duplicar aquesta taxa turística i que tot el que recapte vagi a polítiques d'habitatge i a fer front a l'impacte que té el turisme en els nostres barris i en el cost de la vida en general. I no només això, tenim l'impost de transmissions patrimonials, que és quan tu compres un habitatge. Què és el que estem dient? Doncs que quan qui compra és un especulador, i això es veu clarament perquè estan pagant al comptat, perquè estan comprant finques i edificis sencers que sabem que qualsevol família de Catalunya no podria fer front pagant al comptat amb els preus a més que n'hi ha habitualment, passen de pagar el 10% al 20% els especuladors. Tot això són mesures que ja s'estan treballant en el govern, com dic, algunes ja estan en marxa i altres estan a punt de sortir del forn. Per tant, jo crec que anem avançant. És cert que el Partit Socialista li costa moure, va arrossegant els peus, però nosaltres treballem des de l'exigència i per tant, quan se compleixen els acords, nosaltres responem. Quan no es compleixen els acords, nosaltres ens plantem i jo crec que està més que demostrat.
Mm. Clar, ara parlàvem de fiscalitat i d'habitatge. Parlaves, per exemple, d'aquest impost al joc que es tornarà a implantar. En aquest sentit, té gaire té gaire lògica que jo com a llogater hagi de pagar tot l'IRPF i en canvi el propietari del meu pis si manté el preu del lloguer en la mitjana, no? En el preu, en l'índex de mitjana de preus, se li bonifiqui al 100%?
Diria que m'estàs parlant de les mesures que va anunciar Pedro Sánchez,
sí. Bé, aquesta el mateixa... govern sí. espanyol sí, sí. del PSOE i Sumar.
El president del govern. Jo t'he de dir, primer, crec que és una bona notícia que per fi hem aconseguit que Pedro Sánchez estigui parlant d'habitatge, cosa que fins fa ben poquet no passava, però sí que és cert que quan escoltem i analitzem quines són les mesures que està proposant, doncs per un costat jo crec que n'hi ha silencis que clamen al cel, i és que hem de caminar cap als lloguers indefinits per poder donar estabilitat a les famílies. Estem parlant de si tu escolarices a un nen, a una nena, en una escola, no? Vols que possiblement, si estàs content amb aquest centre educatiu, puga continuar allí la seva educació, la seva formació, i no haig d'anar passant d'escola en escola. Per tant, necessitem aquesta estabilitat, i això també vol dir lloguers indefinits, com passa a Alemanya, com passa a Àustria, com passa a Suècia, com passa a Bèlgica, tret de casuístiques molt concretes. Per tant, aquesta mesura, que és important, no la vam veure per part de Pedro Sánchez. Després també estem veient algunes que són tímides, que es queden a mitges, i que realment no responen a la necessitat de la situació del problema de l'habitatge que tenim a Catalunya, i és que, bueno, vol limitar la compra a tots els extracomunitaris, però per nosaltres no és tan important la nacionalitat de qui compra, sinó quin serà la funció d'aquest habitatge. És per especular o és per a que residisca una família? Aquí, per nosaltres, està la clau. I en tercer lloc, i en el sentit en el que tu deies, sí que estem veient algunes mesures que van en la línia contrària del que hauria de ser. Estem veient un partit socialista que promou els regals fiscals, no? Amb la bonificació de la que parlaves, del 100% de l'IRPF, senzillament per complir que el preu del lloguer estigui adequat, sigui acorde amb l'índex de preus de referència. Aquest no és el camí. El camí no són els regals fiscals, el camí és qui la fa, la paga. I amb l'habitatge no s'especula. I, per tant, per això, la importància del règim sancionador per tots aquells que se salten la llei, però també dissuadir i evitar que puguen especular, i per això totes les mesures antiespeculació, i evidentment, si ho acaben fent, que ho paguen. I això vol dir que l'impost de transmissions patrimonials es converteixi en un impost antiespeculació i que passe del 10 al 20%, que és el màxim que ens permet la llei, perquè, bueno, si van especular, evidentment, els ha de sortir molt car.
Clar, sentint-la ara parlar amb el tema de l'habitatge i les diferències amb el que va anunciar dilluns al PSOE, insisteixo, del govern de PSOE i Sumar. Els xocs que hi ha hagut entre la vicepresidenta Yolanda Díaz i el ministre d'Economia, el senyor Carlos Cuerpo, amb la reducció de la jornada laboral. Aquesta setmana, per exemple, la qüestió dels policies infiltrats en moviments socials independentistes
una
a Catalunya...
Una autèntica vergonya.
Clar, veient tot això que passa amb aquest govern... Vostès segueixen mantenint la confiança en Pedro Sánchez? Ho dic perquè els vots de Sumar són claus perquè sí. tirin davant aquesta qüestió de confiança que demana Junts.
Sí, per nosaltres no és una qüestió de confiança. Per nosaltres és una qüestió de que s'han de complir els acords. El Partit Socialista i nosaltres tenim un programa polític que és diferent, però hem arribat a un acord que va permetre una investidura i la formació d'un govern. I a més, tenint molt present què és el que tenim davant. El que tenim davant és el Partit Popular i és Vox. I des d'aquí és des d'on nosaltres treballem. Evidentment que moltes de les polítiques que proposa el Partit Socialista i que tira endavant el Partit Socialista no ens agraden. I això sempre genera contradiccions, però és que la política també és cavalcar les contradiccions, i més quan no ets la força majoritària. Ara, el que nosaltres no farem serà quedar-nos de braços creuats mentre el país s'ensorra i mentre la dreta i l'extrema dreta van avançar posicions. Però pel que me comentaves de Junts i la proposta, no, que han fet de qüestió de confiança, crec que per a mi la gran pregunta és en què beneficia als catalans i les catalanes que Junts li estiga fent el xoc al Partit Popular i a Vox. Perquè, en definitiva, això és el que està passant, que li està fent el xoc. Si no, no escoltaríem dia sí dia també al senyor Feijó dir que si Junts s'anima, ell està disposat a tirar endavant una moció de censura. Per tant, El Partit Popular i Vox són els que volen incendiar Catalunya, són els que estan en contra de la llei d'amnistia, són els que estan en contra de que Catalunya tinga un sistema de finançament singular, són els que estan atacant la immersió lingüística i el català a tot arreu, no només a les nostres escoles, a tot arreu. El Partit Popular és el que, amb la seva deixadesa de funcions, o sigui, és el responsable últim de més de 200 morts al País Valencià amb la Dana, amb el seu negacionisme climàtic, i que ara mateixa està fent, deixa'm que ho diga així, xanxullos amb la concessió de contractes a dit per la reconstrucció del País Valencià. Això és el Partit Popular. I, per tant, nosaltres som molt conscients del que tenim davant. I jo amb Junts, evidentment, tinc moltes diferències, però també és cert que jo vull que Junts, i a més així ho crec que està dins del bloc democràtic, forma part del bloc de la investidura, que és un bloc progressista i també és un bloc plurinacional. I des d'aquest punt de vista, jo crec que és important que les forces polítiques que van fer possible que hi hagués un govern, a l'actual govern a l'Estat, doncs siguin capaces d'entendre'ns. No? I això no treu, ni molt menys, que no s'ha de ser exigent, s'ha de ser ferm i s'ha de negociar fins a última hora amb el Partit Socialista. Per suposat, perquè a més els coneixem, i si m'ho deixa dir també, els patim. Però el que no podem posar és en risc ni en xoc la nostra democràcia.
Això pot descartar, o podem descartar ara que Sumar demà a la reunió de la mesa del Congrés accepti tramitar la qüestió de confiança, que és el dubte que hi ha, perquè estan mantenint converses amb el PSOE, amb Junts també. No sé si ara mateix ja es pot dir que això no tirarà endavant.
Aquesta tarda a les 4, els companys i les companyes del Congrés tenen una reunió per acabar d'avaluar la situació. També és cert que, bueno, si arriba el moment, perquè pot ser que no arriba el moment d'aquesta votació, pot ser, jo no descarte l'escenari en què pugui haver un acord d'última hora entre Junts i el Partit Socialista i, per tant, no calgui ni votar aquesta proposta de qüestió de confiança, que, per cert, és una prerrogativa del president del govern, exclusivament, no? I, per tant, bueno, aquesta tarda, com dic, a les 4 n'hi ha una reunió. Els companys i les companyes del Congrés ja anunciaran quin és el posicionament del vot arribat el moment, però sobretot, insisteixo, per nosaltres el que sí que tenim clar és que no li farem el xoc ni al Partit Popular ni a Vox.
Mm-hmm. En aquest sentit, més enllà, o sigui, tinc la sensació que l'únic que es diu per evitar aquesta qüestió de confiança o perquè els partits independentistes no surtin d'aquesta majoria que manté el govern de Sánchez i del PSOE i de Sumar, és això, no? És l'espantall, és el fet de dir és que si no vindrà el PP i Vox. Clar, no caldria ser molt més exigent amb el PSOE o amb el govern perquè complís? Per exemple, fa un any que s'està... Fa un any o més d'un any que s'està debatent la qüestió de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Ara es desencalla aquest traspàs de Rodalies, però que també fa temps que està encallat. No se sap massa cosa, per exemple, del traspàs d'immigració a Catalunya, a les competències d'immigració a Catalunya que reclama Junts. No sé, la sensació és el mateix que deia una mica amb el tema del règim sancionador, que tant el PSC a la Generalitat com el PSOE a la Moncloa dilaten els marges i potser caldria... Més enllà de dir és que si no s'està en aquest bloc, l'altre bloc és PP i Vox, també que complís el PSOE amb aquests traspassos i amb aquests compromisos.
Fixa't, jo crec que si cau aquest govern, pot arribar un govern del Partit Popular i de Vox, no és un espantall, és una realitat i sabem el que implicaria en el retrocés de drets i de llibertats globals per a tota la ciutadania, però també i molt especialment per a Catalunya i per tots els avanços que nosaltres hem anat fent. N'hi ha qüestions, com comentava Sara, l'oficialitat del català al Parlament Europeu, a Europa, no depèn exclusivament del govern de l'Estat. A mi em consta que s'està treballant perquè això sigui així, però també és cert que necessita la unanimitat de la resta de països. I també és cert que el Partit Socialista va lent en el compliment de molts acords i abans feia referència a un d'ells, com pot ser la reducció de la jornada laboral, que és una qüestió de que els treballadors i les treballadores tinguin mitja hora més lliure al dia, que permet conciliar més, però a més també millora la productivitat i estem veient com arrossegar arrosseguen els peus i com els costa veritablement fer transformacions en matèria de drets i de llibertats, però crec que l'opció i l'alternativa no és tindre un govern del Partit Popular i de Vox. Crec que és ser més exigents amb el Partit Socialista. I jo ara fa un parell de mesos o un mes deia que el Partit Socialista hauria de convocar una taula amb els partits del bloc d'investidura, perquè crec que tots ens hem de fer càrrec dels acords als quals s'arriba amb cadascun d'ells, i ara crec que el plantejament ha de ser a l'inrevés. És a dir, si tots tenim problemes amb el Partit Socialista a l'hora de complir els acords, pot ser qui ha de convocar aquesta taula són els partits que formen part del bloc de la investidura i convocar al Partit Socialista i veure què passa, no? I com s'evoluciona des d'aquí. És a dir, el que està clar és que jo crec que no es pot funcionar com a que els partits no poden funcionar com a regnes de taifes en el moment en el que, no, cada partit negocia allò que considera que és més adient o més necessari per la ciutadania. Crec que d'alguna manera hem de treballar des de la intel·ligència col·lectiva i corresponsabilitzar-nos tots els partits dels acords als quals s'arriba amb cadascun de nosaltres. Crec que és la manera també de pressionar al Partit Socialista per a que veritablement compleixi amb els acords.
En aquest sentit, al Parlament heu tingut alguna trobada, alguna reunió amb Esquerra per intentar fer aquest front comú entre els dos socis d'investidura d'Illa i el PSC?
Nosaltres ara mateix estàvem esperant que fos escollida la nova direcció d'Esquerra Republicana. Com a Comuns hem demanat, sé que hem tingut contactes però més informals amb Esquerra Republicana i amb la nova direcció, però sí que hem demanat una reunió formal i estem a l'espera de que ens donen data. També és cert que la segona part del seu congrés era el mes de març i per tant ells diran quan ells s'encaixa bé.
Que no sé si les relacions amb aquesta esquerra seran gaire fluides, tenint en compte tot el que es va explicar, no, dels pressupostos d'Aragonès, el que es va dir de que Elisenda Alemany i el fet de que els Comuns entressin en una negociació a l'Ajuntament de Barcelona va molestar els republicans, i això va marcar d'alguna forma el vostre posicionament amb els últims pressupostos d'Aragonès i al final la convocatòria d'eleccions. No sé si hagués sigut millor per la relació entre Comuns i Esquerra que hagués guanyat la candidatura de Xavier Godàs i Alba Camps.
Nosaltres respectem, com no pot ser d'una altra manera, la decisió, la voluntat de la militància d'Esquerra Republicana. Tenim claríssim que dirigeixi Esquerra Republicana, nosaltres no ens equivoquem d'adversari i pensem que és un partit, és una força política en la qual ens hem d'entendre com ens hem entès en moltes ocasions. Crec que tenim reptes compartits, altres no, però crec que n'hi ha una bona part dels nostres programes que coincideixin i per tant ens hem d'entendre, i també voldria ser molt clara respecte a la votació dels pressupostos d'Aragonès. Nosaltres vam prendre la decisió de manera col·lectiva des del Parlament, des de la direcció dels Comuns, i no va intervindre la situació particular que en aquests moments es donava a Barcelona. Nosaltres vam dir clarament, no té sentit que estiguem treballant uns pressupostos que augmenten recursos per canviar el model productiu del nostre país per a la reindustrialització verda, perquè sabem al final que un model basat exclusivament en el turisme i més aquest tipus de turisme ens fa molt febles, molt vulnerables. Sabem que això va en la línia contrària del que el nostre país necessita. No té sentit que nosaltres estiguem destinant en aquest pressupost més diners a resoldre problemes de salut mental, que sabem que és un dels principals problemes que ara mateix patim al nostre país, i al mateix temps estiguem promovent aquest tipus de... el macrocasino més gran d'Europa, no? Al Camp de Tarragona. I, per tant, nosaltres des d'aquesta orientació vam treballar, i de fet, jo diria que 6 mesos abans de la votació dels pressupostos ja li vaig dir a Aragonès per a on aniríem i quines són les nostres condicions. Jo crec que, al final, pot agradar els nostres posicionaments o no, però nosaltres som transparents, plantegem des de primera hora quines són les condicions per a la negociació, igual que ara en la negociació tant de la investidura d'Illa com dels pressupostos per al 2025 de Catalunya, hem dit habitatge és la màxima prioritat. I per tant, nosaltres som transparents, som clares i a més demostrem que tenim paraula.
És ara mateix un quart de 10 del matí. Fem una breu pausa, però no marxeu perquè ara entraran els nostres tertulians i li faran alguna pregunta a la Jessica Albiat. Ara tornem.
Ràdio Estel. El directe, els podcasts, la ràdio a la carta i tots els programes a l'app de Ràdio Estel. Per Android i iPhone. Per acompanyar-te i per estar al dia. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però quan vaig conèixer Los Tilos vaig saber que estava fent el correcte. Aquí rep atenció especialitzada i jo tinc la tranquil·litat que està ben cuidat, en un espai segur i acollidor. A Los Tilos, el meu pare no només està en bones mans, és a casa.
Visita Los Tilos al carrer Cerdanya 480 de Barcelona o troba'ns també al 93 450 7000 i a bastondeoro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Un minut que passa d'un quart de 10. Ja tenim aquí la taula els tertulians d'avui. Bon dia, Josep Maria Martí Rigau.
Bon dia i bon any.
Bon dia, Núria Martínez.
Molt bon dia.
I bon dia, Sergi De Maia. Què tal?
Hola, bon dia, molt bé.
Ja teniu aquí la Jessica a punt per respondre a les preguntes que li feu. I arrenca, va, Josep Maria, arrenques tu?
Sí, encantat. Arrenco jo i amb un tema que no fa pas gaire em vaig parlar també amb la Jessica Albiach i que abans d'entrar aquí també li he dit avui, crec que hauríem de parlar d'això. Jo, amb el tema dels pressupostos de la Generalitat,
sí.
Expresso, no, ni tinc família de mestres, ni he sigut mestre, no. Però crec que l'educació hauria d'estar més contemplada i penso que un grup, un partit com Comuns, que s'ha caracteritzat sempre per fer molta incidència amb el tema de l'educació, no sé, m'atreveixo a dir que, no sé, que potser haurien d'estar apretar una mica més en aquest sentit, perquè realment els índexs, per mi són molt preocupants, tots els índexs, aquí n'hem parlat diverses vegades, enquestes de la Unió Europea, que si el PISA, tots els índexs, Espanya està a la cua d'Europa en molts aspectes de l'educació, però Catalunya està a la cua de l'estat espanyol. I realment això crec que és preocupant. És molt preocupant perquè, a més, té unes conseqüències que les acabem pagant tots. Es pot apretar molt més a la Conselleria d'Educació, senyora Jessica Albiach?
Doncs molt bon dia, sí. No, gràcies. Gràcies per treure aquest tema, perquè, a més, jo crec que, com bé deies, no cal tindre família de mestres per entendre que l'educació ens toca i ens incumbeix a totes i a tots. En aquest sentit que deies d'apretar, no? Jo ahir mateixa vaig anunciar la petició de compareixença de la consellera d'Educació, de la senyora Niubó, a la Comissió d'Educació. Primer, tenim una crisi educativa de primer nivell, i això ens ho han demostrat diferents indicadors, però segon també, perquè jo no crec que la solució siga un conveni amb l'OCDE. Perquè això d'alguna manera és externalitzar la responsabilitat de la crisi educativa que tenim al nostre país. Crec que demostra poca confiança en els experts i les expertes, en el professorat, en la comunitat educativa que tenim. Cada dia coneixen la realitat de les aules i, per tant, crec que és una manca de confiança cap a tota la gent que està dedicada al món de l'educació, al nostre país, que a més n'hi ha molt de talent i sobretot perquè, a més, vam escoltar la setmana passada algunes paraules de la persona encarregada de la OCDE de signar aquest conveni, que deia gairebé que els professors havien de ser no només mestres, sinó que a més havien de ser coach, havien de ser mentors, havien de ser treballadors i treballadores socials, i en canvi que no era tan important, per exemple, rebaixar les ràtios. Però al mateix temps te parlava de personalitzar l'educació. Per tant, jo crec que cal fer un debat seriós, entenent que tots i totes eduquem, no només educa l'escola, evidentment eduquen les famílies, eduquen els mitjans de comunicació, tenim un problema important amb les pantalles i amb les xarxes socials, i per tant jo crec que aquí, vull dir, això no va d'un conveni amb l'OCDE, que per cert, són més responsables de les proves PISA. Jo no sé si va per aquí aquest conveni, a veure si les properes proves ens van millor, sinó que a més aquí tenim una eina important, com són les proves de competències bàsiques, que haurien de ser el fil a partir del qual estirar i veure veritablement en profunditat quins són els problemes que tenim a les aules. Falten, o sigui, molts recursos per a l'educació inclusiva, la complexitat a les aules cada vegada és major, les ràtios estan al límit, com dic, s'han produït molts canvis de metodologia, de currículums en els últims temps, i el que necessitem és un debat serè i no externalitzar, bueno, fora del país, que no coneixen la realitat del territori, doncs aquesta, bueno, les solucions per aquesta crisi educativa, que és greu.
Disculpi, un petit afegitó per aquest tema. Efectivament, les ràtios, s'han de rebaixar les ràtios, segurament el tema de la llau d'immigració també obliga a crear més aules, i més aules d'acollida, etc, i tot això, i més mestres. No, no, però tot això implica més recursos. És que, esclar, és que s'han de dedicar molts més diners, penso, que els que es dediquen a aquests
moments. Se necessiten més recursos, però també et diria, bueno, què passa amb tots els recursos que s'estan anant a la concertada i que haurien d'anar a la pública, no? I per tant, jo crec que aquí, per nosaltres, també és important, doncs, que totes aquelles, bueno, anar transitant cap a una xarxa única. De fet, ara no és que tinguem una doble xarxa, és que tenim una triple xarxa entre una escola pública i una concertada, però és que també hi ha grans desigualtats entre les públiques en funció del nivell socioeconòmic de les famílies. Per tant, jo crec que hem de transitar cap a una xarxa única.
Núria.
També un altre tema que és d'actualitat però diferent. No sé si has vist tota aquesta onada de Me Too que s'està produint també als mitjans de comunicació. Com ho valores? I si creus que això també podria passar en el món de la política catalana?
Bueno, jo crec que el que estem veient, el que posa de relleu, és que al final el masclisme és estructural i està a tot arreu. I passa als mitjans de comunicació, i passa a la política, i passa en entorns empresarials, i passa, malauradament, a qualsevol espai, fins i tot en espais progressistes, no? Perquè també, bueno, estem veient, doncs això, vull dir que no n'hi ha cap racó del nostre país ni cap àmbit que es lliure d'aquest masclisme estructural. Evidentment, el primer és tot el suport a totes les dones que ho han patit. Ahir llegia una dada que era més del 50% de les professionals del món de la comunicació han patit assetjament. Jo m'atreviria a dir que fins i tot les xifres poden ser més altes. També voldria dir tot el suport a les que ho han denunciat públicament i a les que no ho han fet, perquè crec que també, vull dir, al final, jo crec que aquestes coses s'expliquen quan volen, quan una vol i quan una considera, i per tant jo crec que aquí tot el respecte. Crec que els mitjans de comunicació s'han de corresponsabilitzar i generar espais segurs. Crec que és important els protocols a priori, no?, de manera preventiva, però també a posteriori, una volta una dona ho denuncia. Crec que és important evitar la revictimització i afavorir tot aquest acompanyament. I, a més, també, bueno, hem escoltat casos que tenien a veure amb el Parlament, no?, amb un actual diputat al Parlament de Catalunya. Nosaltres, Comuns, Esquerra Republicana, la CUP, fèiem la setmana passada un manifest conjunt en el que dèiem, no?, en el que li demanàvem al president Rull, doncs, que valori quins són els mecanismes que se poden activar, tenint present que la persona a la qual feien referència en el moment d'aquest possible assetjament no era encara diputat. Per tant, jo crec que hem de treballar entre totes i tots, per un costat, a generar espais segurs de manera preventiva, però també a posteriori en l'acompanyament i en la reparació.
Sergi.
Sí, hola, Jèssica. Els comuns i els seus antecedents han tingut una llarga trajectòria de col·laboració amb el Partit Socialista i de govern conjunt. Ja des del tripartit a l'Ajuntament de Barcelona durant molts anys, ara mateix, de fet, el govern de l'Estat, i en el context de les negociacions ara mateix pressupostàries, de moment, amb el govern de Salvador Illa, jo em pregunto, la qüestió de la possibilitat d'entrada del govern al govern de Salvador Illa dels comuns ha estat a sobre de la taula? Ho ha estat en algun moment des de que es va investir el president Illa? Ho estarà en un futur? Com contemplen aquesta possibilitat els comuns?
Fixa't, jo crec que és un tema sobre el que s'ha especulat més als mitjans de comunicació que del que hem parlat nosaltres. Els comuns tenim clar que ara mateix no estem en aquesta pantalla, que hem vist a un partit socialista, si m'ho permets dir, erràtic, en el sentit de no veiem ara mateix, no? Vull dir, és que fa només 2 anys, Salvador Illa deia que la regulació dels preus de lloguer no serviria per a res. I ara està reconeixent que l'habitatge és el principal problema que té la ciutadania. Per tant, bueno, jo crec que aquestes contradiccions, les que veiem, bueno, veiem abocat al Partit Socialista contínuament, crec que també, bueno, ha de fer, bueno, una reflexió. Crec que hem d'aturar-nos, crec que hem de veure cap a on va la legislatura. Crec que també hem d'observar com va la geometria variable, quins són els pactes als quals pot arribar el Partit Socialista amb Junts per Catalunya o no, i per tant ara mateix no es donen les condicions de confiança suficient amb el Partit Socialista per obrir aquest escenari. És a dir, ara mateix nosaltres no estem en aquesta pantalla, és cert que hi tenim un bon acord d'investidura, és cert que de moment anem veient, bueno, que se van complint tímidament els acords. Ara estem esperant, com dic, el dia 31 de gener, a veure si abans tenim aquest règim sancionador per aturar els peus als que volen, no, als que s'aprofiten pujant els preus dels lloguers, però jo crec que al final la confiança es guanya, crec que ens han de demostrar. La legislatura passada veiem a un PSC que votava contínuament amb Junts per Catalunya, i igual que t'he dit això, també t'he dit, nosaltres tenim claríssim que ens hem d'entendre amb les forces progressistes i d'esquerres al Parlament. I això vol dir que estem obertes a la col·laboració amb el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana i amb la CUP. Pensem que aquest ha de ser el marc de treball al Parlament de Catalunya. Però jo crec que s'ha de prendre amb calma, amb cautela. Crec que han de demostrar cap a on va la legislatura, quin és el grau de compliment dels acords, i no tenim cap pressa i, com dic, ara mateix no estem en aquesta pantalla.
Mira, volia tirar-te un tall de la consellera d'Economia, l'Alícia Romero, que està a Televisió Espanyola, en què ha parlat d'una possible pròrroga.
A veure.
En aquests moments ja tenim pròrroga tècnica, pressupostària. Jo treballaré i treballarem perquè hi hagi pressupostos, però és veritat, jo escolto el senyor Junqueras, que el conec, ell va dir ell també, ell era conseller, jo era portaveu d'Economia, vam tenir molta relació amb el senyor Junqueras, el conec bé, i és una persona que quan diu les coses no les diu perquè sí, no? I va dir, estem molt lluny, intentarem apropar-nos, i tant que sí, intentarem tenir aquests pressupostos. L'altre dia vam tenir reunió al Consell de Diàleg Social, sindicats i patronals, i ens ho van dir tots, millor pressupostos, i tant que sí, farem els possibles, però també el país ha de tirar endavant, si finalment veiem que no hi ha possibilitats, que Esquerra està tancat en banda, doncs haurem d'anar a l'opció B, que dic, no és la que ens agradaria. Però...
Jo insisteixo, perquè evidentment estem aquí en directe i no hem pogut seguir l'entrevista, però els companys que l'han seguit en comenten que ha parlat d'Esquerra, ha parlat de Junts. El PSC, jo crec que la sensació, com a mínim, que dona és que us dona per descomptats.
No és que ens doni per descomptats en la votació, vull dir, en el resultat de la votació, jo crec que el que sí que sap, i a més jo s'ho he garantit, és que nosaltres hem començat a negociar el pressupost i estarem fins a última hora en la taula de negociació.
Però vull si dir, l'1 de febrer no hi ha aquest règim sancionador, us aixequeu de la taula, eh?
Ens aixecarem de la taula. Mm. Però no crec que el Partit Socialista arribi fins a aquest punt. Ara farà, bueno, unes setmanes abans de Nadal, en una sessió de control al Parlament, jo li vaig preguntar al president sobre aquest règim sancionador i va reconèixer la necessitat d'aquest règim sancionador i que es comprometia a tirar-lo endavant. No va posar límit temporal, ja el vaig posar jo, però com dic, els vots dels comuns no es poden donar per descomptat. El que sí que jo crec que se pot donar per descomptat és la voluntat negociadora que tenim. Ara, evidentment, amb condicions, amb exigència... Sobretot perquè per a mi la millor manera de que el govern puga complir els acords d'investidura és amb un pressupost. També t'he dit, si no n'hi ha pressupost, n'hi ha alternatives, ara ho deia la consellera, no és la millor, però estan les modificacions de crèdit i modificacions legislatives. El que no pot ser és que el govern quede aturat sense complir amb les necessitats de la gent i amb els acords d'investidura, primer, per si finalment Esquerra no entra a negociar els pressupostos o per la seva inacció. I, per tant, nosaltres som exigents amb el govern i com acaben resolent la seva negociació o no negociació amb Esquerra Republicana, això és cosa del govern.
Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels Comuns, moltíssimes gràcies per haver participat al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres, un plaer.
Va, fem una breu pausa i arrenquem amb la tertúlia. Ara tornem.